Nos cuenta, llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora toca seguir con lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a dos quarts d'una del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz i estic encantat de parlar amb vosaltres, com sempre. I en principi, preocupat. Bé, preocupat? No sóc una persona que es preocupi gaire, però excepte quan començo a llegir, a mirar a les notícies que arriben, el que ens van dient els diferents polítics que tenim al mando. I cada cop més tinc una sensació, em perdonareu, perquè això és una mica populista també el que diré, i fins i tot una opinió molt personal, i això no hauria de dir-ho jo, opinió personal, no estic aquí per fer opinions personals, però en aquest cas és que em dóna la sensació que és, fins i tot és compartida, una sensació d'incompetència al mando espectacular. I dic això quan miro cap a l'educació, que quan miro cap a l'educació veig coses que no sé, igual és que hi ha grandes mentes pensantes que saben molt bé com portar l'educació dels joves d'avui cap al futur de demà. Igual sí, i som nosaltres. Igual sí, Igual sí que la llei de l'esforç ja no està tan recompensada, igual sí que els coneixements de qüestions ja no són necessaris. Igual sí. Ara, us donaré dades conforme a les maneres de fer i les estructures educatives en aquest país. Que bé, que no em sembla bones, No em sembla, que van més enllà i, a més, li treuen tot el poder de fer les coses bé a qui ha de fer les coses bé, que són els professors i professores, que són els que han de tenir la sartén por el mango. I em dóna la sensació que tampoc. Sembla que són més amics que professors. Bé, són coses que passen avui en dia, Mireu, posaré xifres. El 14% dels joves catalans d'entre 18 i 24 anys no tenen cap titulació més enllà de l'ESO ni estaven estudiant. Això són dades oficials del 2023. Catalunya continua entre les comunitats amb més joves poc qualificats i sense estudis postobligatoris. Hi ha una cosa bona, i això sí que és veritat que s'ha de dir i s'ha de reconèixer, S'ha reduït notablement aquest percentatge, Aquestes xifres d'abandonament escolar prematur s'ha reduït a les darreres dècades. L'any 2008 hi havia un 32,9%, parlem d'un 33%, a un 14% el 2023. És a dir, que alguna cosa sí que s'ha fet bé de cara a tot això. Però davant de tot això, davant d'aquesta reducció de xifra, mireu, quan es detecta un problema, tenim un problema. L'any 2008 tenim un problema. Hi ha un 33% dels joves que deixa els estudis. Que no tenen estudis postobligatoris, que no. Hem de fer alguna cosa. Quan ha passat? Fins l'any 2023 s'ha reduït aquesta xifra pràcticament a la meitat, per sota de la meitat. És a dir, que quan parlem d'educació i canviem el rumbo del barco per intentar agafar el bon rumbo, no és d'avui per demà. Estem parlant de dècades, estem parlant de molts anys. És una qüestió, és com si parlem de medicina, de metges, etc. Tres quarts del mateix, no? Bé, doncs, malgrat aquesta reducció, a Catalunya, 14%, i la resta d'Espanya, un 13,6%, és a dir, que estem per sobre de la mitjana d'Espanya, continuem estant molt per sobre de les xifres d'abandonament escolar de la Unió Europea, que són un 9,6% l'any 2022. Hi ha un curs crític. Quart d'ESO. Aquest curs, gairebé 8.000 alumnes de l'any que l'any passat feien quart d'ESO, no se sap si estan estudiant en alguna de les formacions que el Departament d'Educació no té registrades, com escoles d'adults, o els centres de noves oportunitats, o bé si definitivament han abandonat els estudis i estan treballant, o no. Sergi Tor, com estàs? Bon dia.
Molt bon dia, José Miguel.
Tu sí que ets una persona estudiosa, ja de petit ja estudiaves.
No, mira, a mi m'ha agradat més llegir
que no pas estudiar.
Bueno, van agafats de la mà i la comprensió lectora és una de les qüestions claus sí, per aprendre, eh?
Amb això estic, però m'encanta llegir, m'encanta, sí, forma part de... I no ho faig per allò de tenir més cultura, crec que no, és que ho faig per plaer, no? Perquè m'agrada molt llegir.
Pues mira,
però el fet d'estudiar, de la pressió de l'examen i tal, això m'ha costat més, eh?
Doncs mira, sí. Ara que parles d'això de llegir, saps que la literatura ja no serà una assignatura obligatòria.
No. El primer de batxillerat, el 25-26. El que jo no acabo d'entendre, escoltant-te a tu, José Miguel, amb la teva explicació, jo afegiria, per què els partits polítics no incorporen amb els seus programes electorals quan se va a votar que faran aquestes situacions concretes? És a dir, si anem a la campanya, això ho ha fet el Departament d'Educació, el govern de la Generalitat, és a dir, PSC, Salvador Illa, per què la campanya no ho va dir? Per què va dir, farem Catalunya més gran, tothom diu el mateix, no? Aquestes paraules ambigües, publicitàries, propagandístiques, buides, però aquell... quan ja té més concrets, perquè això també m'agradaria votar-ho.
Bé, aquí entrarem en un debat filosòfic sobre què s'ha de fer, perquè tens tota la...
No, però per què no dir, escolti, amb educació farem això.
Correcte,
per això, per això i per això. Perfecte, el seu programa electoral. 5 mesos després, van votar el 12 de maig.
I total, tampoc ho compliran, perquè la llei no castiga aquells programes electorals que no es compleixen o directament la mentida.
Aquí va haver-hi absència, ja ni es diu, no?
Ja ni es diu, ja es diu.
Però Déu-n'hi-do, és a dir, aviam, jo crec que... Aviam, que serà un debat bastant més significatiu deixar en aquest cas la literatura catalana i castellana com a optativa a primer de batxillerat. És a dir, aviam, sí que l'obligació podem tenir, estem en un debat, no? Sí que l'obligació pot tenir, doncs, aquell factor, a vegades, fins i tot de pressió que provoca l'efecte contrari al buscat. Però
saps una cosa? Em dóna la sensació que això no entra a cap programa electoral perquè no ho tenen clar. No ho saben.
La conselleria.
Una improvisació,
És la conselleria és potent i hi ha gent, jo crec que en aquest cas, evidentment preparada, no? Per fer aquest pas. Perquè, com tu molt bé has dit, després en PISA anem malament en matemàtiques, ciències i comprensió lectora.
Curiós,
I si no tens comprensió lectora, ja no pots fer bé ni les ciències.
I treuen la literatura. Està molt bé, eh?
Bueno, la trauen a primer de batxillerat.
Sí, tot molt coherent.
Com a optativa, com a assignatura, no? Quedaria com a optativa.
Correcte.
Però jo crec que la literatura, entendre la literatura, una altra cosa seria la selecció dels textos, t'invita a entrar a un dels plaers que ens fa persones humanes. Per això ja és opinió personal que, evidentment, doncs, qualsevol tècnic de la conselleria que hagi decidit això m'ho podria rebatre, no? Però també tinc interès en el perquè. Per això li he dit, en aquest cas, lo de la funció pública dels programes polítics que no se'n parlen mai de temes concrets.
Clar, la gran pregunta seria ara, clar, les escoles se n'adonen de tot això. Què estan fent les escoles per reduir les taxes d'abandonament escolar?
Sí, això ja és un altre tema, evidentment, doncs, perquè l'actualitat ens portava la literatura, que en parlem també àmpliament aquí a la setmana que ve, al migdia de COPE Catalunya i Andorra, de les conseqüències d'aquesta decisió, que és l'actualitat, doncs, del dia a nivell d'educació. I l'altre tema, evidentment, són les taxes d'abandonament, que sí que estan reduint-se, afortunadament, perquè anem amb unes taxes altíssimes, però que encara són molt més altes que no pas la mitjana europea, no? 4 punts més a Catalunya, que és superior, per cert, també en 4 dècimes a la resta d'Espanya. Evidentment, ja, en aquest cas, a reforçar l'orientació. Ho està fent diverses... pràcticament tots els instituts ho tenen, no? L'orientació de dir, en aquest cas, a l'alumne de com ha d'anar, de com s'ha de trobar millor, de quines són les seves possibilitats educatives per tal de que no hi hagi aquest temut i molt maligne abandonament escolar. Perquè l'important sempre és l'inici. No fer batxillerat o grau, sinó continuar, perquè després sí que la societat actual ens obliga a estudiar pràcticament els 30, 40 o 50 anys de cara a una progressió. Per això també és molt important la figura del tècnic d'integració social, que és una figura que s'ha instaurat als centres educatius després de la pandèmia amb ajudes europees i que s'han assignat, doncs, a cada centre. I també hi ha, en aquest cas, cada centre educatiu que potser fa, en aquest cas, mans i mànigues amb els seus propis recursos per tal de reforçar el que sempre és una necessària orientació, sobretot per decidir bé a partir dels 15 anys, que és una edat complicada, 15-16 anys, cap on ha d'anar, doncs, l'itinerari escolar de cada alumne.
Un institut que ho està fent molt bé en qüestions d'orientació dels alumnes és l'Institut Rocagrossa de Lloret de Mar. I per què? Tenen molt bones xifres, en aquest cas, no? Parlem amb el Quique Molina, que és el seu director. Quique, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, què tal?
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Com funciona el servei d'educació de l'escola, de l'institut?
Bueno, nosaltres, el que tenim és el servei d'orientació, és un servei que tenen tots els centres educatius. L'únic és que nosaltres sí que és veritat que a l'hora de planificar la plantilla del curs següent, a vegades juguem traient hores d'alguna altra especialitat per incrementar les hores en orientadors. Perquè l'assignació d'orientadors que et dona el Departament d'Educació és justeta per les necessitats que tenim d'aquesta figura, no? Aleshores, bueno, com que tenim aquest marge al centre, nosaltres sempre hem apostat per tenir un orientador a cada curs i, per tant, tenim a quart d'ESO tenim una persona, una orientadora, que es dedica única i exclusivament a quart d'ESO i, per tant, pot fer una atenció molt més individualitzada en aquest alumnat, conjuntament amb la tasca que fan els tutors de curs i una coordinadora també d'aquest nivell, no? I aleshores, el que sí que tenim extra, que això no teníem abans, és aquesta figura del tècnic d'integració social, que, bueno, era una figura que nosaltres feia molts anys que hi reclamàvem i que, bueno, després de la pandèmia, el Departament d'Educació, juntament amb unes ajudes de la Unió Europea, ens han assignat aquesta figura a molts centres. I realment a nosaltres ens ha funcionat molt i molt bé tenir aquesta figura. És un complement molt i molt bo per poder fer aquesta orientació als alumnes de quart d'ESO.
En quin moment vau detectar que calien més hores per orientar els alumnes?
Bueno, això és una detecció que tenim de fa molts anys, no? O sigui, com has dit, les dades han anat millorant. Per tant, la detecció ja fa anys o dècades, no? que la tenim, que tenim molts alumnes que acaben l'ESO, que potser no estan ben orientats, van a fer potser uns estudis que no són els més adients pels seus interessos o pel seu potencial. Bé, per exemple, tenim molts alumnes que acaben fent batxillerat perquè igual l'oferta de formació professional que tenim aquí a l'entorn no és propera, o sigui, no és suficient. El no ser suficient o no tenen els cicles que a ells els agraden, si s'han de desplaçar, han d'agafar, no sé, transport públic, bus, tren, la combinació és complicada, aquests alumnes no poden arribar a fer aquell cicle que els agrada o no tenen una família amb un nivell sociocultural i econòmic que els pugui acompanyar i acaben fent batxillerat i no estan preparats per fer batxillerat, i ni tampoc tenen la motivació. O a vegades pues, pleguen i deixen d'estudiar, no? I clar, això fa molts anys que passa, no? Però el que passa és això, que és necessari acompanyar aquests alumnes, acompanyar també les famílies a vegades, i intentar que estudiïn realment allò que els agrada, que els motiva i per allò que serveixen, no?
S'ha de lluitar molt, no? Que no es fracassa amb 16 anys ni amb 18 anys.
No, a veure, avui dia, o sigui, antigament estava molt pautat, no? Tocaves el 8è d'EGB i t'anaves a fer GUP o anaves a fer FP i molts deixaven d'estudiar perquè tenien 16 anys i s'anaven a treballar. Ara la formació ha de ser contínua i constant. La gent no acaba i té una feina per tota la vida, un ofici per tota la vida. Vull dir, hi ha gent encara amb 40, amb 50 anys que continua estudiant i canvia d'ofici una altra vegada. Aleshores, el que és important és que comencin per alguna cosa que els agradi i que comencin. Després, nosaltres en el nostre institut, que tenim ESO, batxillerat, i també tenim cicles formatius de la família d'activitats físiques, bueno, doncs tenim nanos que a vegades han vingut a fer el cicle d'activitat física només perquè els agrada l'esport, però realment no s'havien plantejat mai treballar d'una cosa d'aquelles, no? Però, bueno, un cop estan allà, els agrada, comencen a treballar els estius o caps de setmana, veuen que els motiva, acaben fent el grau superior i fins i tot alguns o acaben muntant una pròpia empresa o acaben fent una carrera universitària també. És un camí més llarg, més lent, però al final el nano troba el seu camí, troba allò que l'estimula, que li agrada, i alguns altres igual han fet cicles d'activitats físiques i després han acabat, mira, nosaltres ara mateix tenim un professor treballant amb nosaltres que va fer tots els cicles d'activitats físiques amb nosaltres i després va fer la carrera de psicologia i ara està treballant d'orientador amb nosaltres, imagina't. O sigui que al final, avui dia, no és com a la nostra època, no? que era com que havies d'estudiar i amb 20 i pico anys havies de tenir ja un títol i ja està treballant tota la vida d'allò. No, ara...
És molt més canviant, molt resilient, molt més, s'ha de ser més resilient en aquest tema, més adaptatiu.
Però és important això, que quan acaben l'ESO amb 16 anys, que vagin a algun lloc que realment els agradi, que els motivi i que puguin tenir potencial per allò, no? I si tenen potencial per anar al batxillerat i els estimula el batxillerat, que se'n vagin a fer batxillerat. Però a vegades, doncs, no sé, és que hi ha oficis mils. I antigament aquests oficis només els aprenies si te l'ensenyava algú de la família. Ara no, ara poden anar a aprendre aquell ofici en un institut, no? Aleshores, hem de ser capaços d'acompanyar aquests nanos allà, en aquell centre, on fan aquell ofici que el pot motivar a seguir endavant, no? I després la vida, doncs, ja anirà escollint el camí que hi trobi, no? Mm. Però és molt important aquest acompanyament. I hi ha famílies a vegades que no estan preparades per fer aquest acompanyament.
Doncs, senyor Quique Molina, director de l'Institut Rocagrossa de Lloret de Mar, escolta, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada i aquestes explicacions, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies a tu per explicar-nos. Doncs és aquesta la qüestió i el gran repte. Ja no només la formació, sinó veure cap a on anem i quines solucions posem per arribar a la bona formació adaptada a totes les tecnologies i maneres de fer les coses, no? Bé, de seguida en parlem dels gadgets tecnològics. Quines són les tendències tecnològiques? Perquè de cara a aquest Nadal, quan ve el Pare Noel, quan venen els Reis, quan venen la manera de regalar... buscar un regal per les éssers estimats, mirem i posem la vista en els gadgets tecnològics. Però quins són els adequats? Quins seran tendència? Perquè això són molt de tendència. Doncs de seguida en parlem de la tendència de la tecnologia, dels gadgets tecnològics de cara a aquest Nadal, i en parlem aquí a Rere, Cope Catalunya i Andorra. Però abans, no sé si teniu bé la salut del vostre cor, sí? inscorbcn.com. InScore és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. A InScore cuiden del teu cor realitzant consultes cardiològiques i, a més, ja ho saps, tots els estudis necessaris perquè ofereixen atenció ràpida. Programa la teva visita quan ho necessitis. Al telèfon 93 425 1962. 93 425 1962. I a la web trobareu tota la informació, Tota la informació. InScoreBCN.com. InScore. Centre líder en cardiologia i rehabilitació de Catalunya que cuida del teu cor.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
¿Sueñas con descubrir el mundo navegando por sus rincones más mágicos? ¿Sabías que Princess Cruises es la compañía premium familiar mejor valorada? Explora exóticos destinos, disfruta de lujo a bordo y vive experiencias inolvidables. Aprovecha las grandes ofertas en Mediterráneo, fiordos noruegos, Islandia, Alaska o Japón. El mundo se descubre con Princess Cruises. Visítanos en mundomarcruceros.com o en tu agencia de viajes y prepárate para zarpar hacia la aventura de tu vida.
Estimats Reis Mags, sort que sou mags i sabeu que aquest any he estat bo. Si haguéssiu d'endevinar-ho pel que surt a les xarxes socials o el que diuen de mi els grups de Whats, ho tindríeu clar.
Aquest Nadal, fes-te un regal imprescindible. Està ben informat tot l'any per només 18 euros. El periòdico. Entendre-hi més.
Esta Navidad, cada cual con su aceituna. Para la suegra, la negra. Las de jamón, para Ramón. Con menos sal, para Pascual. Y las de pimiento, un momento. Si no son la española, no hay aperitivo.
Es la española, una aceituna como ninguna.
La española, una Navidad como ninguna.
Esta Navidad regale calidad de vida a sus seres queridos. Gracare, 93 490 26 29. Somos la empresa líder en Cataluña en sillas de ruedas, andadores y scooters. En Gracare también encontrará camas articuladas, grúas y otros productos para personas mayores. Nuestros expertos le asesorarán para encontrar el regalo perfecto. Gracare está en Barcelona y Terrassa. Este año cuide a quien más quiere. Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de tecnologia. A veure si em surt. A veure. Hola. A veure si esto funciona.
Hola, José. ¿Listo para charlar? Estoy aquí para lo que necesites.
Muy bien. Explícame qué eres.
Soy una inteligencia artificial de Microsoft, diseñada para conversar, responder preguntas y ayudarte con lo que necesites. Estoy aquí para aprender sobre ti y el mundo, y para hacer que nuestras conversaciones sean interesantes y entretenidas.
Estupendo, sí. Ya ves. Vale, más cosas. Por ejemplo, ¿en qué me puedes ayudar?
Puedo ayudarte con un montón de cosas, desde resolver dudas sobre temas que te interesen hasta compartir datos curiosos o echarte una mano con la planificación de proyectos. ¿Buscas inspiración? ¿Necesitas información? ¿O simplemente...?
Vale. Explícame cómo harías tú una presentación de gadgets tecnológicos.
Primero, comprendería mi audiencia. ¿Son expertos en tecnología o usan lo básico? Luego, seleccionaría gadgets innovadores, mostrando cómo resuelven problemas diarios. Haría demos en vivo para mostrar su funcionalidad y lo compararía con alternativas tradicionales.
Vale, lo que haría todo el mundo. Vaya solución me estás dando. A ver, ¿crees que soy un tío guapo?
No necesariamente. Hay muchos expertos en tecnología que pueden hacer presentaciones creativas y sorprendentes.
Vale, estupendo, gracias. Ahora una pregunta de política. ¿Qué opinas de Pedro Sánchez?
No tengo opiniones personales, pero puedo decirte que Pedro Sánchez es una figura clave en la política española como presidente del gobierno.
Vale, estupendo. ¿Cuáles son tus límites como inteligencia artificial?
No puedo navegar por Internet ni acceder a información en tiempo real, así que mi conocimiento está limitado a lo que sé hasta octubre de 2023. Tampoco puedo realizar...
Pues vaya, el 2023 es en la prehistoria, entonces si te pregunto cosas del 2024 ya no sirve, ¿no?
Exacto. No tengo datos del 2024 y del 2025, pero podemos hablar de temas generales.
Vale. Una cosa, ¿almacenas mi información personal?
Lo siento, no puedo hablar sobre eso. Si quieres más detalles, lo mejor es que consultes la documentación de privacidad.
O sea, me estás diciendo que no me... Ah, ya se ha apagat. Yo estava parlant, i això que estava parlant amb la IA de Copilot. Copilot és la IA de Microsoft, l'ha instal·lat al mòbil per fer 5 cèntims. És un dels gadgets que avui en dia funcionen i van cap damunt. Però hi ha d'altres coses, com aquestes ulleres que s'estan posant de moda amb càmeres. Parlem de tot això amb el senyor César Córcoles, que és professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC. César, bon dia, benvingut.
Hola, què tal? Bon dia.
I qui guanyarà el Nadal tecnològic? Les videoconsoles? Els mòbils? Cap on apunta tot això?
Tindrem una mica de tot. A mi el que m'ha cridat sobretot és que ara comencen a comercialitzar-se, doncs ara que ja no ens estranya veure que la gent porta al canell un rellotge que té una pantalleta digital en comptes de les de tota la vida, doncs ara sembla que volen conquerir els nostres dits i vendre'ns anells smart, que de fet té sentit per determinades coses.
Anells smart? Espera, frenem. Què és un anell smart i per què serveix aquesta cosa?
Ara portem, o porta molta gent, el rellotge que té sensors i que es fixen doncs, en el nostre ritme cardíac, en la temperatura...
Cuenta passos, aquestes coses, no?
Efectivament, aquestes coses. Doncs per les passes ja està bé el canell, però ara ens diuen, i és raonable, que a l'hora de mesurar la resta de coses, posar aquest sensor en un anell fa que sigui més acurat. Vull dir, el moviment és diferent, la pell que hi ha al dit és més fàcil de llegir que la pell que tenim al canell, i aleshores, doncs això, que com deies tu abans, vull dir, també es tracta de vendre'ns un catxarret més.
És curiós, això. És curiós perquè, en el fons, que està molt bé, que no dic que no, ni és una crítica, només és una reflexió, aquests catxarrets és que estem donant dades a un aparell, dades de la nostra salut. No deixa de ser curiós, això,
Sí, i això és importantíssim fer atenció a com respecten o no aquestes companyies la nostra privacitat. Vull dir, està molt bé tenir aquesta informació per ensenyar-li al metge si nosaltres volem, però ha de ser privada, ha de ser nostra, i clar, jo no sé, si tenim una assegurança, doncs hem de decidir nosaltres si hem de tenir accés a aquesta informació o no, i això és una cosa que ens ha de preocupar i que hem d'estar molt i molt atents.
Escolta, darrerament, les ulleres de realitat virtual i augmentada, com anirà la cosa? Perquè, a més, ara he vist que hi ha unes altres ulleres que porten una microcàmera ja, fins i tot incorporades, unes ulleres normals, i porten una microcàmera amb la que vas gravant coses. No sé si està... Seria, això també serà tendència?
Això està sent tendència allà. Aquestes ulleres, sobretot aquest any, les està comercialitzant Meta, és a dir, Facebook, amb aliança amb Ray-Ban, que no deixen de ser la marca potser més famosa d'ulleres de sol, sí. I estan tenint força èxit, i jo crec que encara n'han de tenir més. Aquestes ulleres el que fan és inserir una connexió amb el mòbil, posar, com dius tu, una càmera, segurament en la majoria de casos un petit altaveu al costat de l'orella, que no és la cosa més discreta del món, però que pot ser útil, micròfons que estan, com estan a les ulleres i miren cap a baix, estan molt a la vora de la boca, i ens ha de permetre fer videoconferència. A mi m'agrada pensar de l'ús d'estar passejant per la muntanya i agafar un mòbil per fer el vídeo de com camines, és una mica incòmode, donar-li a les ulleres i dir enregistrar és considerablement més fàcil. I, en essència, és això el que hi ha aquí. I posarem, deies abans, intel·ligència artificial. Aquestes ulleres, si els hi donem permís, veuen el que nosaltres veiem. Això què vol dir? Doncs imagina't que estàs en un país, en una llengua que no... Que té una llengua que no parles, t'has d'anar a Praga de vacances, mires el menú del restaurant i jo, com a mínim, no entendria res. Doncs li podem preguntar a la càmera, ei, escolta, mira el que estàs mirant, això s'ha d'implantar, ara mateix encara no està disponible, però estarà molt disponible molt en breu, llegeix-me aquesta carta, però llegeix-me-la en català o en castellà, si us plau. I això ha de tenir utilitat, doncs això, quan estem en llocs que no toquen, no mirar un edifici...
Això és bo, trencar barreres, està molt bé, això,
Sí, sí, i s'ha de posar en contrast, però amb els riscos per la privacitat.
Aquest sempre és el punt feble, és aquest, la privacitat, sempre. I que bé, és la tecnologia, però... Fins a on està el límit de sacrificar aquesta privacitat envers d'uns avantatges que ens donen, que poden ser força útils?
Això ho decidim nosaltres com a societat i això va canviant. No sé si te'n recordes, però potser fa 10 anys Google va treure un aparell que anava molt en la línia d'això, que eren les Google Glasses,
sí.
I va haver un pànic tremendo de, però sisplau, com pots portar una càmera de vídeo enganxada al cap i que no sé ben bé si m'està gravant o no m'està gravant. I en aquell moment, doncs, allò va ser un experiment que va vendre molt poc i que en premsa i a la societat es va criticar moltíssim, i ara
no.
Doncs sembla que ja ho acceptem millor. Això ha passat sempre, quan van començar a haver-hi càmeres compactes, també sí. Tothom es va preocupar de, escolta, però amb aquesta càmera, estic parlant de fa gairebé 100 anys, i tothom es va preocupar,
sí, sí.
És tecnologia nova, ui, Déu meu, quines fotos em faràs, quan, me n'adonaré, no me n'adonaré, i això torna a passar ara. I ara ens hem relaxat, que potser ens hem relaxat massa, però i sempre ho hem de tenir en compte, però ho decidim nosaltres, al cap i a la fi.
Bé, llavors seria tot això, i sembla que a més, hi ha una gran ofensiva, ja no només amb aquestes ulleres que estàs explicant, sinó amb les de realitat virtual, les Meta Quest, que sembla que estan ara apretant fort, almenys comercialment o publicitàriament, per intentar colar-les. La veritat, jo he provat unes, són molt xules. A partir d'aquí, doncs, cadascú que vegi el que fa, però...
Sí,
cap on va tot això?
Aquí passen coses. A mi m'agrada parlar d'un concepte que normalment es parla en anglès, que és la killer app, que la traducció és una mica sinistra perquè és l'aplicació assassina, però que és aquella aplicació que dius, això existeix i per tant em compraré aquest catxarret que té un preu considerable, però això és que em canviarà la vida, o no me la canviarà l'app, però jo crec que em farà fer més feliç. I el problema de les ulleres de realitat virtual fins ara és que no acaben de trobar aquesta killer app, aquesta cosa que dius, vale, doncs les he regalat o les he demanat als Reis perquè són un regal molt xulo i me les poso i al·lucino, però al cap de 3 dies és allò de, vale, ja se m'ha passat la novetat i
ja no sé què
faig jo amb aquesta cosa.
És igual, que és una joguina cara, bàsicament.
Sí, sí, i aquestes coses, doncs abans de regalar-les sempre he de pensar molt, estem regalant un catxarro que tindrà una utilitat, que pot ser l'oci, vull dir, no cal que totes les coses siguin pràctiques i que realment es farà servir, o estem comprant una cosa que no deixa de ser, pues, té uns efectes ecològics i té un cost i que després acabarà amb un calaix. Si és útil, val molt la pena,
clar.
Però s'ha de pensar.
Doncs César Córcol és professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC. Escolta'm, gràcies per aquesta xerrada de tendències que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies per tot. T'ha gustat l'entrevista? Hola, ¿te ha gustado la entrevista? Ara no em respon la meva intel·ligència artificial. Vaja, sembla que no és tot tan efectiu. Va, que de seguida parlarem de la papanoelada. Què és la papanoelada? Doncs és una papanoelada motera, motoristes disfressats de Papa Noel per centre de Barcelona. De seguida en parlem aquí a Herrera, COPE Catalunya i Andorra.
Estàs escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Me acusan de tráfico de narcóticos.
Dwayne Johnson.
Te prometo que te sacaré de aquí. Tú solo confía en mí.
El mensajero.
Si los ayudo a hacer detenciones, reducirán la condena.
Y después, tú. El sábado a las 10 de la noche, en 13.
Llega la venta especial de El Corte Inglés, con descuentos de hasta un 30% en sofás y sillones. Solo hasta el 22 de diciembre. Y puedes financiar hasta en 12 meses. Financiación ofrecida por Financiar al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es, en tienda web y app.
¿Sin ideas para tus regalos esta Navidad? Desde Manos Unidas te invitamos a regalar vida, proporcionando atención sanitaria a más de 2.000 madres y bebés en Belén que luchan cada día por sobrevivir. ¿Se te ocurre un regalo mejor? Esta Navidad tu solidaridad puede salvar vidas. Entra en manosunidas.org y colabora.
¡Feliz Año Bueno! Que este 2025 nos traiga alergía a todas las persianas.
Sí, y unas gafas para que mi compañero Ramón lea bien el guión.
Esta Navidad en General Óptica tienes 100 euros de descuento en gafas para verlo todo perfectamente. General Óptica, tu mirada eres tú.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La clave para que estas fiestas no cojas ni un gramo y sigas adelgazando es tomar el plan 1, 2, 3. Capta grasas y demás, y además vas a estar listo para librarte de los excesos de grasa y peso, comiendo y adelgazando. Y Enriqueta, que es dietista del plan 1, 2, 3 de Clinitec, nos explica cómo. Enriqueta, ¿cómo estás? ¡Bienvenida!
Muchísimas gracias, Cruz. Muy bien. Pues sí, efectivamente, el plan 1, 2, 3 está diseñado para hacerlo antes y después de Navidad, para reducir la absorción de grasas durante las fiestas y hacer un detox y renovar después de fiestas. Va a ser tu mejor aliado para que no cojas ni un gramo, porque reduce la absorción calórica de comidas altas en grasas y mantenemos la balanza a raya, comiendo, disfrutando de estas fiestas y después pues realizamos una buena limpieza y renovar intestinal.
No, y además es que seguimos comiendo y es muy sencillo de hacer. Vamos a tomar las cápsulas antes de las comidas con un vaso de agua y nos saciamos. La grasa de la barriga se elimina, nos deshinchamos, eliminamos volumen porque las cápsulas atrapan las grasas en el sistema digestivo, evitando su absorción, y además las expulsan y activa el metabolismo, Enriqueta.
Sí, efectivamente, Cruz, y además activa el metabolismo, quema grasa sin perder masa muscular, sin efecto rebote, no tienes que desplazarte a ningún centro, ¿eh? Porque lo tienes por mensajería y sin gastos de envío. Así que infórmate sin compromiso, solo tienes que llamar a este teléfono, 650-51-52-53.
Efectivamente, oye, que no lo busques en la farmacia, que el plan 123 es exclusivo de Clinitec y solo puedes llamar a ese teléfono que te acaba de dar Enriqueta, 650-51-52-53, y evidentemente con registro sanitario. Es apto para todos, incluso celíacos, hipertensos, diabéticos, para todos. Enriqueta, 650-51-52-53 y el plan 123 nunca viene solo.
Hoy vamos a hacer una gran oferta de Navidad, ¿eh? Llamándome ahora mismo al 650-51-52-53, hoy tienes 2 meses de tratamiento del plan 123. Y te vamos a regalar la infusión detox más el gel caliente que lleva rolón incorporado, más también nuestra caja de galletas de pura fibra y de cúrcuma y chía, ¿no? ¿Qué tienes que hacer para estas fiestas, para darte el gusto de comer y no coger ni un solo gramo? Con tu plan 1, 2, 3 de captagrasas y el de limpieza, pues llamándome ahora mismo al 650-51-52-53.
Y no te preocupes por los excesos de estas fiestas, porque adelgazar con el plan 1, 2, 3, captagrasas es posible. 650-51-52-53 y, por supuesto, no olvides también reclamar tus 3 regalos. El detox, el gel de los y la caja de galletas de fibras. Los 3 gratis con tu plan 1, 2, 3. Es el plan Captagrasas, Enriqueta.
es el plan Capta Grasas, que para esta Navidad son 2 meses. El plan 1, 2, 3 Capta Grasas, más los sobres de piña y los sobres de naranja.
Efectivamente, es económico y tú te mereces. Te lo mereces, claro, y los regalos también. Pues ¿a qué esperas? Llama ya a ese teléfono al 650-51-52-53, que el plan Capta Grasas bloquea los carbohidratos y potencia tu metabolismo. 650-51-52-53. Adiós kilos de forma natural. 650-51-52-53. Enriqueta, patunés, patunets.
Patunets molt grans, molt grans. Adéu, adéu, adéu.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'altre dia, entitats i veïns van tallar la Gran Via de Barcelona per protestar contra la Papa Noelada motera. Prop de 2.000 motoristes, segons la Guàrdia Urbana, van desfilar per la ciutat vestits de Pare Noel. I ja està. Parlem d'això amb el síndic de greuges de la ciutat de Barcelona, el senyor David Bondia. David, com estàs? Benvingut.
Molt bon dia.
Bé, un cop més, la Papa Noelada s'ha obert camí a Barcelona, però no es pot aturar de cap de les maneres. No hi ha manera, no?
Clar, tu ho has dit, és una tradició de Nadal que s'anuncia la Papa Noelada motera. La tradició és que la sindicatura digui que no s'hagi de fer i la tradició continua en què s'acaba fent aquesta Papa Noelada. Per tant, el que hem de dir, i hem de veure, que portem molts anys dient que no s'hauria de fer. Aquest any hi ha dos afegits, o diversos afegits. Un afegit és que normalment començava a l'Hospitalet i venia cap a Barcelona i deien clar que no podien impedir-ho perquè venia d'una altra ciutat. No, aquest any començava a Barcelona i, per tant, sabia on començava, i l'altra que es va convocar també una concentració paral·lela, que era aquesta tionada, que era tallar a l'alçada d'Urgell i la Gran Via perquè no poguessin circular. Què va passar? Que en lloc de fer el trajecte que ja havien anunciat, que era per Gran Via fins al carrer Pelai i baixar per Plaça Catalunya i Urquinaona, el que va anar per paral·lel. Per tant, es va acabar fent. També un afegit és que feia 2 setmanes els professionals de la salut van fer una crida a l'acció política per posar en marxa mesures urgents contra la mala qualitat de l'aire. I també és que aquest cap de setmana era la marató de TV3 sobre el tema de les malalties respiratòries. Per tant, s'ha ajuntat tot un cúmul de circumstàncies,
sí, sí,
que hem de posar sobre la taula i dir en què, quins interessos hi ha aquí representats. Hi ha uns interessos d'uns particulars, que els hauria de gust passejar-se per Barcelona amb moto vestits de Papa Noel sense cap joguina, és a dir, que en principi...
Clar, el problema possiblement és que, a més, no hi ha un rerefons. Si hi ha un rerefons cívic de nadalenc, com, no sé, repartir joguines, portar joguines a hospitals, el que sigui, doncs encara tindria cert sentit, però es veu que els actes cívics, com cremar rodes, claxons, el rugir de les motos canviant de marxes, vull dir, és molt més, un aparador que d'ensenyar la meva moto que no passa cap altra cosa.
Clar, és que si anem als orígens, era això, era, malgrat tots els danys que podien comportar, sí que era una trobada solidària que en el seu moment recollien joguines per Creu Roja. Creu Roja, quan es dona compte que això provoca contaminació acústica, contaminació ambiental, es desmarca completament d'aquesta concentració. El 2019, Guàrdia Urbana fa un informe desfavorable que es realitzin, però és que ara ja no hi ha cap motiu darrere. I aquí hi ha dos tipus d'interessos. Un són ells, que els de la Papa Noelada, que tenen ganes de passejar-se per Barcelona vestits de Papa Noel, com tu dius, provocant cremades de roda, contaminació acústica, contaminació ambiental, posant en perill la seguretat, perquè jo vaig veure algunes imatges de que no respectaven els pas de vianants, estan al semàfor verd pels vianants, i sobretot tenint en compte que no hi ha cap autorització, és a dir, no comuniquen la concentració i no demanen l'autorització. Després hi ha un altre interès, que són els d'Eixample Respira i Barnabici, que volen un respecte pel medi ambient, un respecte per la contaminació a Barcelona, que sí que tenien una autorització. Tenien l'autorització de poder estar 2 hores a la Gran Via, de 5:30 a 7:30, poguen estar a la Gran Via. Per tant, el que veiem aquí, que hi ha uns interessos que estan contraposats, uns amb autorització i l'altre sense autorització. I el debat és molt
més profund. Qui organitza tot això?
L'excusa és no hi ha... Ells deuen saber qui ho organitza, però no es demana cap tipus d'autorització perquè no se li puguin aplicar sancions. Nosaltres hem demanat, ara ens vindrà, com cada any ens ve el full de les sancions que han aplicat, també els mesuraments de contaminació acústica i contaminació atmosfèrica, que hi ha uns pics molt grans durant el temps que es fa la concentració i passant pel centre de Barcelona, però aquí hauríem de començar a plantejar-nos com a societat què ens està passant. Estem insistint molt en el tema de la corresponsabilitat. La corresponsabilitat no és només imposar sancions, sinó també veure que aquesta gent es doni compte quins són els perjudicis que estan causant. És a dir, no hi ha cap benefici darrere, excepte el benefici particular d'ells, de passejar-se per Barcelona vestits de Papa Noel. Però ara s'està adoptant una ordenança de convivència a Barcelona que parla molt de la corresponsabilitat i hauríem de fer al·lusió a això. No és només el dret a la ciutat, sinó és el deure a la ciutat. Què faig jo vestit de Papa Noel, cremant roda, fent sonar els clàxons, posant en perill la seguretat als Nadals a Barcelona. No aporto res. Per tant, el que hauríem de fer és això. Aprofitem i tenim un any de pedagogia com a Ajuntament de Barcelona per fer-los entendre que no té cap sentit aquesta concentració.
Doncs senyor David, bon dia. Síndic de Greuges de la ciutat de Barcelona. Escolta, moltíssimes gràcies per la xerrada i per aquestes explicacions. Molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres. Molt bon dia.
Gràcies. Arribarem a la una i després començarem a parlar d'una acció solidària que ja ha recaptat 4 milions d'euros. Ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar.